Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el conill amb cargols és un plat profundament arrelat al món rural? Proteïna magra, herbes i foc lent defineixen aquesta cuina sincera.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda parlant de gastronomia com a espai de trobada i de convivència. Comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Tornem a tenir l'Anne Canan aquí per portar-nos una nova dona del vi. Anne, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Cap on anem avui?
Pues hoy nos vamos al Penedès.
Penedès.
Nos vamos con la familia Parés Baltà.
Home, molt bé. Bona
sí,
família.
Sí, muy buena familia. Y bueno, eran dos hombres a la cabeza de la bodega, pero tuvieron suerte de casarse con enólogas, cada uno de los dos chicos. Y ahora pues vamos a hablar de Marta Casas, ¿vale? Que es la que está hoy en día con el tema de la bodega. A tope biodinámica, ¿vale? Que es un paso más de ecológico, ¿vale? Que están mirando las lunas y todo esto. Y es, pues, bueno, tiene una sed de aprender. Cada vez que la veo está haciendo un cursito más o también enseñando. La verdad es que tiene mucho que contarnos, pues que no para de formarse y nos forma un poco a nosotras también. Obviamente, pues filosofía de trabajo, pues respetar la naturaleza a su máximo y hacer unos vinos con mucha personalidad.
¿Quién has triat avui a veure?
Hoy he traído pues Marta de Baltà, que es una Syrah.
Ah,
¿vale? Del 2019, es una pequeña producción, hacen 1774 botellas, pero la verdad es que esta Syrah me ha enamorado. Tiene estos toques de ciruela, de mora, tiene algo de madera, pero muy, muy elegante. Tiene un posgusto láctico agradable, muy largo. No sé con què lo pondries.
Home,
tu.
Jo és que saps què passa? Que avui tinc tantes ganes de menjar formatge que aquest, amb un formatge d'aquests d'ovella ben curadet, hi aniria de meravella. Anne Canan, moltíssimes gràcies per portar-nos per esvoltar avui.
La Fonda.
I ara és el moment de tastar un dels formatges icònics de l'artesania formatgera catalana.
Hola, sóc en Lluc Baldassano, de la formatgeria Baciana, de la comarca de l'Anoia. El nostre formatge icònic és el Tou dels Cadells, una pasta tova de llet crua amb 10 dies de maduració, molt cremosa, amb el fong florit, que és una de les millors que podràs tastar.
La Fonda.
Toca cap a les Terres de Lleida. Avui anem a Verdú, en un espai fantàstic d'aquells que jo sempre m'agraden perquè és allò de la creativitat, on s'hi fa tradició i on s'hi fa creació. I és que avui estem aquí amb un taller de ceramistes, a veure si trobo en Magí Sambola. Mira, ja el veig aquí, aquest senyor. Magí, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Esteu molt bé, aquestes terres, eh?
No estem, no ens podem queixar, no estem malament, no estem malament.
Aquí a Verdú, jo hi he vingut a parlar de càntis, però m'han dit que aquí de càntis no en sabeu gaire, de fer càntis.
No en sabem gens, aquí el que sabem fer són cillons.
I com és que a qui li deu Silló el Canti?
Això sí que no t'ho puc contestar. Sempre ho hem sentit dir d'aquesta manera i amb aquesta manera ens ha quedat.
El que passa que jo m'he parat a fer un tallat allà al costat de l'Ajuntament i l'Àngels d'aquí de l'oficina de turisme m'ha dit, diu, demana-li en Magí per una tetera que va fer la volta al món.
Bueno, tant com fer la volta al món, no sé si ho diria així. Va anar d'aquí a Austràlia, això sí, però com aquell que diu, no ha tornat.
No ha tornat. I què va ser això de la tetera?
Això va ser degut a que Artesania de Catalunya, ja fa uns quants anys, no sé quants perquè el temps passa molt ràpid, va promoure un contacte entre dissenyadors, en aquell moment dissenyadors joves, amb artesans, per una mica revitalitzar, modernitzar la ceràmica tradicional. I aquí en Verdú concretament van vindre dos dissenyadors i van estar durant un període de temps en contacte amb els diferents tallers a fi efecte de poder realitzar una sèrie de peces en aquell moment amb un caràcter una mica innovador, utilitzant les tècniques tradicionals, que aquí bàsicament era la ceràmica negra, i donant-li un altre sentit, una altra funcionalitat. La majoria de peces eren funcionals, i d'altres eren més aviat un caràcter més decoratiu. I una de les peces que nosaltres vam fer, que va sortir, i la vam fer en contacte amb un dissenyador portuguès que es diu Albio Nascimento, va sortir aquesta tetera. I aquesta tetera va tindre en el seu moment un recorregut que a la llarga ha sigut un recorregut efímer. Va néixer, la vam moure una mica i allà es va estroncar, allà es va acabar.
Clar, de fet, els artistes ja ho teniu això, que moltes vegades sempre parlem, quan parlem de la felicitat, no? La felicitat per vosaltres rau en el procés, no? Perquè, clar, tu comences una cosa de zero, d'un somni, d'un encàrrec, s'acaba, allò s'ho emporten i ja, tu ja allò ja ho has perdut. Com no te'n guardis una peça per tu, allò ja no...
Això passa molt sovint, sobretot els que fem peces per encàrrec. Fas l'encàrrec i un cop aquell encàrrec l'has entregat, d'aquella peça ja no en saps res més i tampoc no té una reproducció seriada, sinó que és un encàrrec d'un moment puntual i allà neix i allà mor.
El que sí que té una reproducció seriada, com dieu, són els cantis, els cantis de Verdú.
Sí, els cantis negres encara és una de les peces que té una mica de demanda aquí a Verdú. Té la seva trajectòria, té molts anys d'història. Hi ha gent que ens la ve a buscar perquè la recorda com una peça que la tenien a casa dels seus avis o a casa dels seus pares. Però, té aquest recorregut.
El que passa que ara que diguem-ne que tot torna, no? Sempre ho diem això amb la cuina catalana, fa 5 o 7 anys anaves a Barcelona, no podies menjar gaires plats de cap i pota. En canvi ara hi ha molts llocs que en fan, no? Potser la ceràmica, no? La ceràmica catalana pot tenir una altra joventut, no? En fer coses, sobretot en restaurants, que ara el que volen és, jo vull que en Magí em faci un plat o un recipient d'aquestes característiques.
A nosaltres, personalment, al nostre taller no s'ha donat el cas. Pocs han sigut els restauradors que han vingut a buscar una peça concreta. Potser tampoc no els hi hem oferit nosaltres directament. Però així com hi ha d'altres tallers, sobretot a la zona de Barcelona, són més donats, suposo, d'altres contrades a tindre aquest vincle entre restauració i ceramistes, però aquí a les Terres de Lleida aquesta circumstància no es dona tant, malauradament.
Això ja en parlarem. Ja aquí a la fonda que tenim molts cuiners i cuineres de les Terres de Lleida, això ja els explicarem. Magí, com fa que vau començar vos a fer ceràmica?
Pues no et podria dir, jo des de petit que he vist ceràmica a casa amb els meus pares i amb els meus avis i des de llavors fins ara que no he vist res més.
Encara no esteu jubilat, veig.
estem amb aquella jubilació activa.
Això està bé, eh? És per dir que estàs mig jubilat, però que segueixes fent feina. Que, de fet, això és el que fan els japonesos i els hi va molt bé, eh?
No, jo no em puc queixar. Vull dir, Déu me'n guardi que estigués jubilat del tot. No sabríem pas què fer.
Home, una persona creativa, com sou vos, crec que és difícil jubilar la creativitat, no? El cap va on va, no?
Sí, el cap i sobretot les mans i el cos. Necessita una mica de moviment, si no quedaríem una mica encarcarats.
Creieu que el món de la ceràmica és un producte que està en oblit, o en canvi veieu que encara hi ha recorregut? Perquè jo aquí veig moltes peces diferents.
A veure, és el que parlàvem abans. La ceràmica té recorregut. El que no sé si té tant recorregut és la ceràmica artesana, aquella ceràmica de la peça única. Sí que hi ha ceramistes que viuen d'això, però són amb indrets molt concrets. Vull dir, no tot arreu el públic demanda el mateix. Per exemple, aquí a Verdú, la majoria de visitants que tenim venen a buscar aquella ceràmica tradicional. I quan els hi ofereixes alguna cosa diferent, sembla que els hi costi. En canvi, la millor se n'aniran a l'IKEA i veuran una cosa, i com que a més resulta que està bastant ajustada de preu, pues, l'acabaran comprant.
Ara em feu pensar que l'altre dia em van explicar que van anar a una fira a Alemanya, una gent d'aquí a Catalunya, els hi va agradar molt una peça i resulta que aquella peça que van trobar a Alemanya doncs està feta per un artesà d'aquí, no?
Segurament ja passa això. Nosaltres aquí a Verdú, almenys al nostre taller, ens trobem que venen persones, visitants del poble, francesos o i belgues sobretot, i tenen un gust diferent. Ja no s'encaren tant a la ceràmica tradicional, sinó que busquen peces de, ja no diré de més qualitat, sinó d'una característica diferent, una característica més actual. En canvi, per la raó que sigui, la gent que ens ve de les nostres comarques busca més aviat peça tradicional.
Magí, què té la ceràmica negra que de Verdú que sigui tan coneguda?
Bé, el que té és unes qualitats que a hores d'ara són apreciades, però que en el món actual no tenen gaire cabuda, però que si ens remuntem a 50, 60, 70 anys enrere, eren unes qualitats que eren valorades. Té aquella porositat del fang que ajudava a refrescar l'aigua, i en moments on no hi havia neveres ni hi havia d'altres estris, poder gaudir d'aigua fresca, que no freda, sinó d'aigua fresca, era una qualitat molt important. I això és el que els oferia la ceràmica de Verdú.
Clar, perquè a veure si ho entenc això bé, perquè això del càntir, això és física pura, no? És a dir, a fora tenim 30 graus, al càntir hi posem aigua a dins, i llavors què és el que fa que a dintre l'aigua sigui més fresca que no pas la temperatura que tenim a fora?
El procés que refresca l'aigua és un procés similar al que fem les persones quan suem. No? Si l'argila és porosa, l'aigua que tenim al seu interior té una temperatura que, per efecte de la porositat de l'aigua, aquesta aigua se'n va a la superfície. A la superfície, per l'escalfor circundant i l'aire que també envolta la peça, aquesta aigua s'evapora, i aquest efecte fa refrescar, fa baixar la temperatura de l'aigua de l'interior. El mateix que quan nosaltres suem, que tenim aquella sensació de que ens refresquem. Aquest baixar la temperatura, s'ha fet estudis i es parla de que en condicions idònies de temperatura, d'humitat i d'aire, pot baixar l'aigua, la temperatura ambient, uns 7 o 8 graus, suficients perquè quan algú beu aquella aigua tingui aquella sensació de frescor. Ja us deia abans que no és de fredor, sinó que és de frescor.
Home, jo recordo que algunes imatges, gent que m'ho ha explicat també, que té aquell record que quan se'n va a l'hort, agafa el canti, el penja allà amb la branca d'un arbre, no? Un canti d'aigua, que n'hi ha que m'han dit que hi posen un rajolí d'anís també, no? per trencar una mica el gust.
Això no hi fa cap mal, eh? Un rajolinet d'anís sempre hi dona aquell puntet de dolçor i de gust, però això més aviat eren tradicions que venen del passat, que l'anís a vegades no s'hi posava tant per donar-hi un gust concret, sinó per matar a vegades el gust de les aigües que no eren tan purificades com les d'avui en dia.
Clar, perquè ara em feu pensar una cosa, que per exemple cap allà a Canàries utilitzen també un tipus d'olla que precisament utilitzen una olla de ceràmica porosa que utilitzen per filtrar aquella aigua, no? També és una bona manera de fer-ho.
Sí, hi ha moltes peces que s'utilitzen per depurar l'aigua per mitjans de filtres, que el material que s'utilitza per filtrar és precisament argila porosa. Sí.
I de tot aquest tipus de ceràmica tradicional, Magí, aquí a casa vostra en feu molta o aneu més cap a la ceràmica més recreativa, la que porta més creativitat?
Aquí nosaltres, i quasi bé ho puc fer extensiu a tot Verdú, conservem les ganes de fer ceràmica tradicional, però ens veiem obligats a fer una mica de tot. Si només féssim ceràmica tradicional, ja faria anys que no faríem ceràmica. Vull dir, ens estem obligats, per mantindre l'ofici i per fer bullir l'olla, de fer de tot i el que surti i més.
Home, a veure si a partir d'ara doncs, tothom a Catalunya, com a mínim a cada casa, hi hagi un silló de ceràmica de Verdú, de ceràmica negra d'aquí, no?
Que Déu t'escolti.
Que Déu m'escolti. Escolteu, tardeu molt a fer un silló de ceràmica? Es tarda molt?
No, procurem pel bé del negoci tardar el menys possible. No, ara no t'ho podria dir quan tardem, però és relativament ràpid.
El que passa que s'ha d'arribar a unes temperatures de cocció d'aquesta peça que Déu-n'hi-do, no? A quina temperatura arribeu?
Collem normalment la ceràmica negra, els sillons d'aquí de Verdú, al voltant dels 970-980 graus.
Déu-n'hi-do, el dia que feu cocció esteu calents aquí al taller, eh?
Sí, més del que voldríem, sobretot a l'estiu. A més, té una part de la cocció on has d'estar molt proper al forn, perquè és el moment que has de tirar el màxim de llenya possible, i aquella estona es passa una mica malament.
Escolteu, a part parlàvem d'això, he vist també aquí al taller que feu molts de gerros, no? El tema de cassoles i tot això també se'n fa aquí a Verdú?
No, el tema de cassoles és més aviat els que se'n cuiden i els que ho fan molt bé són a Breda.
A Breda, Quart, no?
Sobretot, bueno, a Quart no et podria dir, sí, em sembla que també hi havia algun ceramista que també en feia, però bàsicament els que són els números uns de la ceràmica de la cassola són a Breda.
A Breda, que ja, de fet ja fan, em sembla, la fira de la cassola que també fan moltes olles que van molt bé per fer la olla aranesa que fan cap allà dalt, eh?
Tot aquest món de la ceràmica de foc són els reis.
Veig aquí que teniu moltes peces diferents, com deia. Què és el que talla el bacallà aquí a casa de Magí de les peces? Què és el que us demanen més?
El que ens demanen per encàrrec és molt variat, vull dir, la majoria de vegades el que fem són els plafons o rajoles per posar el nom de les cases. Aquesta és la peça que més fem a nivell d'encàrrec. A part d'això, fem qualsevol cosa, fem de tot. I després de la ceràmica tradicional, el que es ven més encara avui dia són els cantis, els sillons. No tant per fer-ne ús, sinó una mica per aquella nostàlgia del passat, de tindre a casa un silló, una mica recordant que a la casa dels avis o a la casa dels pares n'hi havia hagut.
Home, hi ha una cosa d'aquelles boniques que encara et trobes en alguna casa, que això s'ha perdut a la gran majoria de cases, que és tenir el càntir, tenir un plat amb fruits secs, amb quatre nous, quatre avellanes, i la gent que arriba a casa, seiem a la taula i berenem, no?
Sí, això són coses ja del passat.
Haurem de mirar si tot això ho arreglem, Magí. Escolteu, com veieu d'aquí a 10 anys vista amb Magí aquí amb la ceràmica?
D'aquí tirem molt llarg, eh? D'aquí 10 anys dubto molt que continuem treballant. Ojalà puguem anar fent coses, però és difícil.
Hi ha traspàs generacional, Magí, o hi ha gent jove que vulgui fer la feina que feu? Allò que abans se'n deia l'aprenent i ara sembla que volem passar d'estudiar a ser directors, no?
Aquí a Verdú en concret, aquesta figura de l'aprenent o del jove de la casa que continua amb el treball, això ja fa anys que es va acabar. Tots, la majoria dels que quedem aquí a Verdú ja estem jubilats o amb aquesta jubilació activa que et comentava abans, o molt propers a la jubilació. I de taller que hi hagi un xicot mitjanament jove, ja només n'hi queda un. I de relleu a les famílies no n'hi ha hagut.
Doncs a veure, que ens escoltin tots els joves que vulguin tenir una vida, allò, com dic jo, a vegades dic tranquil·la i pausada, però molt creativa, que vinguin cap aquí a fer d'aprenents, que és una feina que jo, pel que veig a la vostra mirada, als vostres ulls, sou feliç fent ceràmica.
Sí, m'agrada molt fer ceràmica. Tant com per dir-ne feliç, no ho sé, perquè treballar per encàrrec té aquell neguit sempre de fer coses diferents i, per tant, és l'aplicació d'aquella dita de aprenent de tot i maestro de nada, no? Aprendir de tot o maestro de nada, que sempre et fa estar amb aquell neguit.
Magí, i com es torna aquesta peça de ceràmica de color negre?
El fet del canvi de color amb l'argila vermella a la peça de ceràmica negra és un procés que es produeix a l'interior del forn. Quan el forn el tenim a la seva màxima temperatura, aquests 970 graus que t'he comentat fa una estona, quan el tenim a aquella temperatura, el que fem és que omplim el forn de llenya. A la càmera de combustió l'omplim al màxim de llenya, i un cop el tenim ple i aquesta llenya ja està agafada i a brande, el tanquem hermètic. I amb aquest procés de tancar el forn hermèticament i a l'interior està ple de combustible, aquell combustible, per efecte de la temperatura, vol cremar. Al començament té oxigen, perquè l'oxigen que queda retingut a dintre del forn, aquella llenya crema, però arriba un moment que l'oxigen s'acaba. I quan s'acaba l'oxigen i encara tenim temperatura i encara tenim combustible, agafa l'oxigen de la composició química de l'argila. I a l'argila, entre altres coses, hi tenim òxid de ferro, que és l'òxid que dona color a la peça en estat cru i en estat cuit, si no fem aquest procés. Li sostraiem aquest oxigen i el ferro, l'òxid de ferro, que és de color vermell, al treure-li l'oxigen es transforma en ferro metàl·lic, que és de color negre. I per això hi ha aquest canvi de coloració.
Clar, ara m'imagino, és com una mica la carbonització, no? És a dir, quan tu fas allò foc a casa i no et queda oxigen, et queda allò quatre talls de carbó.
Aquesta tècnica precisament se'n diu carbonació. Per l'efecte aquest de que es transforma en una peça sense oxigen, carbonada.
Sí, ara, mira, estem aquí en aquest taller, a la part de cocció, veig que hi teniu tres forns. Déu-n'hi-do, aquest sembla un artilugi per anar a la lluna, aquest, el de fer la ceràmica negra.
Sí, aquest és el forn actual que... Aquí la ceràmica de Verdú, des dels anys 50 del segle passat fins ara, ha sofert moltes transformacions. Nosaltres teníem en el seu origen un forn morú, era gran, un forn que coies moltes peces, que amb la transformació de la demanda, del tipus de demanda que hi ha hagut, aquell forn ens obligava a fer 3 o 4 cuites a l'any i per tant no podies, com si diguéssim, subministrar adequadament al mercat. Vas tindre que passar amb un altre forn més petit que poguessis coure més sovint i que per tant les teves peces poguessin arribar més ràpidament als comerços, i això s'ha anat transformant cada vegada en forns més petits i més forns que poguessis fer coses diferents. I ara estem aquí amb diversos forns de format més aviat petit, perquè les demandes són molt diverses, no són de molta gran quantitat, i per tant has d'anar adequant una mica la tipologia dels forns, al igual que la tipologia de la nostra producció, a la demanda actual, que no té res a veure amb fa 50 o 60 anys enrere.
Clar, ara estic pensant que això encara, per exemple, ens passa molt amb altres, diguem-ne, sectors com el formatger, que tu te'n vas a França i una zona, doncs, com una comarca, doncs, com la que estem ara, que fan formatge, hi ha 35 elaboradors que fan el mateix formatge, un tipus de formatge, i aquí a casa nostra un formatger fa 4, 5, 7, 10 tipus de formatge diferent, no? Ara volem molta varietat, no?
Exactament. Sí, sí, és el que deia abans, que això a vegades, aquest ofici et genera felicitat per una altra banda, però també et genera neguit, perquè has de dominar moltes coses, i el que domina moltes coses a vegades no és mestre de res.
Imagina una cosa, vosaltres creieu que els diners que la gent paga per una de les vostres peces per vos està ben remunerat? És a dir, us sentiu valorat per la feina que feu?
No, això ja fa molts anys que les nostres peces no estan valorades. Sovint per culpa nostra mateixa, els nostres, els propis artesans, que no ens hem sapigut fer valdre suficient. Però estem aquí, vull dir, les circumstàncies són aquestes, la gent no distingeix o no sap distingir o no l'hem adequat suficient, o no vol, simplement no vol distingir entre una ceràmica artesana feta manualment amb un amor, un carinyo per l'ofici, i aquella ceràmica que ens pot arribar de l'altre cap de món amb uns costos quasi bé ridículs.
Ara em feu pensar que la diferència de cultures, no, per exemple, que et trobes, per exemple, que hi ha japonesos que se'ls hi trenca una peça i aquella peça la porten a reparar. Allò que fèiem fa, com dèieu ara, no, fa 50 anys, que portaves la rentadora a reparar, la reclaven i llavors doncs, te la tornaves a emportar a casa o te la portaven a casa, no? Hi ha ceramistes japonesos que reparen una peça i que precisament la reparen i no la deixen igual com estava al principi, sinó que ho fan de tal manera perquè que la gent vegi que aquella peça que es va trencar s'ha reformat, no? Això ara estem en un altre model de vida, no, Magí?
Sí, a veure, les cultures, és que m'has parlat de la cultura japonesa, que no té res que veure amb la nostra. Ells tenen un carinyo per tot el que és tradicional, tot el que és antic, tot, conservar tots aquests oficis. Clar, ells, per amb ells un ceramista és un mestre. Tenen mestres artesans que els valoren d'una forma extraordinària. Aquí no et dic que et menyspreïn a vegades, però gairebé. El fet de que no et valorin la teva feina ja és una manera de menyspreu.
Què creieu que hauria de passar perquè vosaltres tinguéssiu o que se us reconeixés el valor que teniu com a artesans, no? Nosaltres aquí a la Fonda parlem molt dels artesans alimentaris, i quan anem per aquí a les Terres de Lleida i busquem aquell xulís o busquem aquell farcit de carnaval o aquell formatge, ostres, ho valores perquè a l'hora de menjar, cada mossegada, no? Hi ha un plaer, hi ha un record i te'n dones compte que hi ha un ofici, no? Què hauria de passar, Magí?
No ho sé. Exactament, hauríem de canviar molt la mentalitat de la gent, la cultura, i no sé si estem en condicions de que això passi. Vull dir, no, només hem d'anar a França, hi ha molts ceramistes d'aquí a Catalunya que per la proximitat van a vendre les seues peces a França, i les venen doblades i triplicades del preu que en poden treure aquí, aquí a Catalunya o aquí a Espanya. Això només és un fet cultural, que allà ho valoren, allà són capaços de voler esmorzar amb una tassa feta per un artesà, i aquí la tassa amb la que mengin els Kellogg's mos és igual, d'on ha sortit.
Magí Sambola, moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar al vostre taller, i escolteu, que tot això d'aquí a poc quedi ben buit, que voldria que s'ha vengut tot, no?
Bueno, també ens agrada veure que no està buit del tot, sinó que la cosa, si no està buit, vol dir que la cosa està en marxa.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui toca cap al barri vell de Girona. I és que, mira, ho sabeu què passa? Ja ho sabeu que aquí de tant en tant hi tenim el nostre amic Jordi Ávila, aquest cuiner, aquest home que tant sap coure amb un air fryer com et parla de rentadores i de secadores. I és que em va dir, quan fa que no has anat en aquest restaurant? I mira, la veritat és que feia temps que són d'aquells llocs de Catalunya que tenim a vegades tan pendents, no?, a la llista, aquella carpeta de hi hem d'anar. I Jordi Ávila, molt bon dia.
Molt bones, Pep, què tal, com estàs?
Fantàstic. Mira, sempre m'encanta venir aquí a la ciutat de Girona perquè sempre t'hi trobo, no sé pas què passa. Què vius per aquí al mig del carrer, tu?
Jo al barri vell de Girona és fàcilment que m'hi trobeu, perquè l'hem de reivindicar, no com a gironí, perquè jo no he vist que la ciutat de Girona, però sí com a ciutadà d'aquesta província que és Girona, aquesta contrada. El barri vell de Girona s'ha de posar al mapa, i en aquest cas ens toca parlar del mapa gastronòmic, i el que està succeint en aquesta ciutat està succeint a poques ciutats europees, deixa'm que t'ho digui així, i no estic fent una exageració, tot el contrari. El que està succeint en aquest raconet de ciutat, en aquest raconet de poble, perquè Girona té aquest punt de poble, és realment espectacular, tota l'oferta gastronòmica que s'ofereix, i el més important de tot, Pep, per mi, que és aquesta oferta gastronòmica real, on la tècnica i el producte són realment el leitmotiv d'aquest barri vell.
I avui anem a un restaurant molt bonic que segurament doncs molta gent coneixerà, perquè a veure, és un d'aquests restaurants que té història, pel nom, pel lloc i pel carrer que està, el carrer Carreras i Peralta número 5, Bonaventura Carreras i Peralta. Avui anem al Cipressai a parlar de cuina.
I venir al Cipressaia és realment fer un acte de consciència cultural gastronòmica total i absoluta, perquè ens trobem en aquest barri vell on els grisos del barri vell són sexis, perquè a vegades ens queixem de que el barri vell, hòstia, és que està enclotat. No, és que el barri vell de Girona, sense els seus grisos, sense aquesta llum que moltes vegades no arriba segons quins carrers, no seria el barri vell de Girona. Ens trobem aquí i, escolta-me, i entrar per aquesta porta. Jo em deixes dir una cosa, que és a mi entrar a aquesta porta i veure aquests locals amb aquest encant on s'ha respectat la història del local, i aquesta barra fantàstica que convida, ja no anar a la taula, sinó anar a la barra, a gaudir i dir, escolteu, el bo i millor per gaudir en aquesta barra amb un bon vi.
A veure, primer de tot, abans d'això, Jordi Ávila, l'audiència de la Fonda de Catalunya Ràdio vol saber quantes festes has passejat per aquest carrer d'aquí pujant cap a la catedral amb aquests, els dijous universitaris a la nit, que no sé si avui la gent que ara anem a buscar també hi haurà passat molts dijous a la nit.
Sí, el barri vell de Girona va ser l'epicentre, i de ben segur que ens queda molt a la vora. Aquí hi ha un local que s'hi ve a ballar els dijous, de ben segur. No sé si puc dir el nom, si no passa res.
Però tu digues.
Sí, és el Lola Café, continua dient-se el Lola Café, que ara fa dies, clar, com que jo ja estic enamorat i ben emparentat, ara ja no em deixen sortir els dijous. Però clar, sortir el dijous a Girona té aquell punt de festivitat una mica portada.
Ja tens una edat, tu.
Sí, també. Jo ara ja, clar, no ho volem reconèixer. Ara jo ja se'm coneixeria d'una hora lluny que no estaria com a peix a l'aigua en aquest local. Però sí que és veritat que el barri vell de Girona, més enllà de l'oferta gastronòmica que hi ha ara, també va ser on els universitaris, doncs escolta'm, cadascú amb la seva butxaca, pues sortien a gaudir del barri vell i gaudir de la festa. Deixa'm parlar d'un local històric que hi ha hagut al barri vell, que ara ja s'anomena d'una altra manera i que va ser una llàstima que desapareixés, que era el Museu del Vi.
Home, el Museu del Vi aquí al costat, l'accés 21, que aquest era de la meva època, eh? I encara t'haig de dir que jo encara aquí, una miqueta més amunt d'on estem d'aquí del Cipressaia, jo encara hi he vist que hi serveixen una ampolla de vi gasificat.
Encara continua això del Vic.
Sí, 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 sí.
Aquell Vic que donava una certa alegria i un cert malestar l'endemà, no?
És d'aquells que baixa molt bé, però que baixa molt ràpid, però també puja molt ràpid. Mira, i ara ja el tenim aquí. Víctor, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta, Víctor Camacho, què hi fa un olotí cuinant a Girona?
Doncs bàsicament aprofitar una oportunitat laboral que m'ha brindat en Xavi, propietari del Cipressaia, i bàsicament doncs, aquí intentar portar un segell de la meva cuina, de com entenc jo la cuina catalana, bàsicament, i donant-li unes pinzellades per portar-la aquí a Girona. Perquè com que deia també molt ben Jordi, el panorama gastronòmic gironí, jo crec que és on hi ha ara mateix, diguem-ho a dir, la xinxeta, diguem-ho d'una manera, tothom s'hi està fixant, des de prescriptors, clients, els propis cuiners, i jo tenia un local propi a Olot, vaig regentar un bar de tapes amb bon vi, amb bon producte, i sempre tenia entre cella i cella doncs venir aquí a Girona, perquè bueno, era algo que em movia, mai havia estat treballant aquí a Girona, i res, em va presentar aquesta oportunitat i ara bueno, vam reobrir el Cipressaia fent un petit canvi de concepte en el qual doncs, ens fixem bàsicament en l'identitat i el paisatge. Què entenem per identitat i paisatge? Doncs bàsicament cuidar els nostres productors, treballar producte de quilòmetre zero, i bàsicament nosaltres tenim una carta molt reduïda, faig un petit resum, bàsicament el que volem és que la carta veure reflectit els millors productes de la província.
Clar, és que això és molt important, perquè Jordi, moltes vegades quan parlem de cuina, a vegades els cuiners i cuineres portem ja tants anys, diguem-ne, d'aquesta avantguàrdia culinària, d'aquest fer, d'aquesta creativitat, que moltes vegades ens oblidem de la, diguem-ne, de la part més bàsica, que és el producte, anar a buscar un bon producte, i a vegades li donem massa importància a la tècnica.
Sí, la tècnica ens va atropellar. Va haver-hi uns anys enrere on la tècnica ens va passar per sobre i on el producte era... No diré que era indiferent, però no es prestava atenció, si era atenció, si era molt viatjat o poc viatjat, o si coneixíem la persona que feia aquell producte. Ara fem aquest canvi de mirada, i que molt bé, com deia en Víctor, ell fa, que és la relació amb el productor, transformador de producte, aquest sector agroalimentari català, que tan important és i que tant hem de defensar tots, el consumidor final, la persona que ve a entaular-se al restaurant, i què millor que ho facin els que lideren el sector gastronòmic a casa nostra, que són els cuiners, que moltes vegades, deixem-ho que ho digui així, Pep, se'ns despisten, o sigui, celebrar que en Víctor aterri a Girona, que vingui a defensar aquest sector agroalimentari, i el producte, sense relació entre aquests dos actius que són productors i cuiners, si no s'avenen, crec que no aniríem pas pel bon camí.
Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, tu què et va passar pel cap agafar un local com aquest, d'aquells, diguem-ne, de que quan jo estudiava ja estava obert i si feia una cuina d'aquelles de forquilla i ganivet, i donar-li allò un canvi d'aires?
Jo, primerament, quan vaig veure aquest local, em vaig enamorar de la barra. És espectacular. Mantenim la barra de l'any 1978, quan el Quico Viadé va inaugurar el primer Cipressaia, d'acord? I quan jo vaig voler muntar aquest restaurant, bueno, el Barri Vell de Girona, ja sabem que és l'epicentre, no?, de Girona, i tenia molt clar que volia fer un local on la gastronomia, el producte de proximitat, quilòmetre zero, i també amb la suma de tots els vins que tenim aquí al territori, podia ser molt bona combinació.
Xavi, una cosa important. Escolta'm, els biciclistes, què? Els agrada el Cipressaia?
Sí, i tant, els agrada molt. Als ciclistes els agrada molt tot el que és la cuina gironina i catalana, d'acord? S'interessen molt per tot el producte que tenim aquí, totes les elaboracions, i és un client molt agraït que vol conèixer i aprofundir en tot el tema de la cuina catalana i gironina.
Clar, ara ens parlaves precisament també del vi, de la proposta de vi, i és que jo me'n dono compte, i no sé, tu Jordi, també posi cullerada, tu aixeca la mà, però passa molt de que, per exemple, tu te'n vas a La Rioja i no veus que vins catalans en un restaurant de La Rioja. En canvi, aquí encara ens passa molt, a Catalunya, de que tenim cartes de vins a restaurants i encara veiem molts vins a fora. Escolta'm, que no hi ha vins prou bons a Catalunya com perquè, diguem-ne, l'estol de vins d'una carta, aquesta proposta vitivinícola, hàgim d'anar més enllà?
Oh, i tant. Antigament, no? Abans era Rioja Ribera, no? Ara això ha canviat completament. Encara s'ha de fer molt bona feina i s'està fent, però, ostres, no hem de marxar d'aquí per veure tot tipus de tipologia de vi que tenim al nostre territori, sens dubte.
És fàcil explicar el nostre territori a partir del vi que fan els cellers, no?
I tant. Per suposat. Tens tots els estils, val? No, a vegades ens encasillem amb... No, els priorats, molt cos, el Montsant, menys cos. No, cada zona té el seu estil, però cada zona també els elaboradors també tenen molts copatges, moltes cuvers en el qual s'expressa moltes varietats autòctones que tenim, eh?
Avui estem aquí al Cipressaia precisament parlant d'una d'aquestes coses, d'aquestes identitats de la cuina catalana que moltes vegades doncs, ens anem oblidat una mica, que és això de precisament identitat i paisatge. Víctor, tu els teus orígens culinaris on són?
Doncs els meus orígens es podrien dir que és a la gran casa de la Garrotxa, a la gran casa familiar on s'hi ha cuinat tota la vida. Ja sabreu de quina parlo, vull dir, tots els oients ja sabeu que si sentiu aquestes frases parlo de Cal Enric. Jo bueno, tinc una estima a aquella casa, és on te vaig començar amb 17 anyets i bueno, a mi els germans Juncà realment m'han ensenyat bueno, el que és l'ofici, estimar aquest ofici i sobretot estimar-lo amb passió, que és el més complicat de tot. A vegades sona malament, però és estimar-lo com si tinés la vida, i és que realment quan tu veus un negoci familiar t'hi va la vida. I és que és molt curiós perquè jo les dues grans cases que he estat, una és Cal Enric i l'altra és una a La Rioja, que és totalment paral·lela, que és l'Echaurren, que també està...
Ah, clar, és que, clar. Vas anar a parar amb la mateixa filosofia a dos llocs completament, diguem-ne, allunyats.
Sí, totalment allunyats, però amb les bases molt clares. Són dos llocs on, sobretot, el producte i l'estima pel producte i del territori són la seva base, i sobretot la cuina tradicional. O sigui, són dos llocs gastronòmics, el Portal, doncs, amb dues estrelles i Cal Enric amb una, però que no perden la identitat, no perden aquesta visió de la cuina tradicional. I jo sempre, doncs, des que vaig començar a Cal Enric i anar creixent professionalment, bueno, m'he agafat com una base, com un no sé com dir-ho... una base on te créixer i formar la meva cuina.
Home, una mica aquest ADN que tenen aquestes dues cases, si haguessis de dir un adjectiu de cadascuna d'elles dues, quin li posaries a cada una?
És complicat.
Complicat, eh? Això, eh?
Complicat, complimat. Cal Enric, sens dubte, amor. O sigui, hi ha... Des de l'època de la Lola, és una casa que jo també tinc la sort de conèixer l'Adrià, el fill d'en Joan, des de que som molt petits, i és una casa que jo l'he viscut créixer. O sigui, jo quan era petit me'n recordo entrar a la cuina i el que senties quan veies a la Lola cuinar i ens veia arribar amb l'Adrià, quan et feia el pa amb xocolata i oli, era com, hosti, era amor, era casa, era llar. I l'altre adjectiu per Echaurren, per lo que és Ezcaray, jo crec que aniria molt relacionat, però allà em porto més una relació més d'amor, d'amistat, perquè bueno, estàs en un poble molt petit, de 3.000 habitants, que sí que l'estiu, doncs, segona residència històrica de muntanya de gent de Madrid i de Bilbao, però fas una família, perquè en un poble de 3.000 habitants t'has de relacionar amb la gent de la feina, un equip de 50 persones, i realment és això, era família, era amistat, era tot això que engloba. I que això és el que m'ha portat aquests valors de saber apreciar i de saber créixer en aquest món professional que és la cuina, que és el món dels cuiners.
A mi hi ha una frase que m'agrada molt i que la va dir un bon amic de Llançà, en Paco Pérez, que va dir que els pagesos i les pageses eren una partida més de la seva cuina, que important és tenir la bona relació amb aquesta pagesia que tenim a casa nostra, Jordi.
I important, i deixa'm dir que és el fil conductor que ha de fer que la cuina catalana continuï siguent això que està siguent a dia d'avui, amb aquesta mirada internacional, que allò del món, el món ens mira a Catalunya, i si ens mira és gràcies a la gastronomia i a aquest sector primari. Deixa'm dir una cosa, Pep, perquè a mi m'emociona, no sé quina edat té en Víctor, no sé si la vol dir.
Va, Víctor, què?
30 anyets tinc.
Ui, que jove.
Ja pot dir 30 anyets.
I tu, la gent ho vol saber, quants anys té en Jordi Ávila?
44 anyets. Deixa'm posar això d'anyets darrere, també.
Anyets. Espera't. Ja amb en Xavi, tu què?
Jo en tinc 37 anyets.
Hosti, tu, quina gent jove. Vale, jo ja no dic res, estic fora d'òrbita ja.
Doncs amb aquests 30 anyets que parlava amb Víctor, a mi, ostres, per mi és un orgull veure cuiners joves defensant això i tinguent aquesta mirada, sapiguent per on han passat, aquesta mirada enrere, sapiguent i que parlin. Moltes vegades ens despistem, no només gastronòmicament, no, però ens despistem per les cases que hem passat i ell s'ha quedat amb una cosa, amb l'amor, l'estima. No sé quantes vegades ho ha repetit, això d'amor i estima, i és important perquè és un ofici on si no hi posem tota aquesta passió, passió, amor i estima, no avançarà, i no avançarà, i no hi haurà aquesta relació amb el productor, i no hi haurà aquesta relació entre cuiners. I què important és anar creixent com està creixent en Víctor, sense oblidar d'allà d'on venim, d'aquelles persones que t'han ensenyat, que t'han ensenyat bé, i aquest record que ha dit ell, que per mi, jo ja me'l quedo gravat i aquests dies el portaré a terme, que és el, jo recordo quan la Lola, el pa, l'oli, xocolata, no? Això, ostres, el llegat de la gent que també es va fent gran, que va deixant de fer anyets per fer anys, i que important és que els tinguem en memòria sempre.
Clar, és que Víctor, de fet, seria Víctor i Xavi, seria molt més fàcil, per exemple, poder comprar tot el material, tot el menjar amb una o dues empreses, i en canvi, jo no sé quants de proveïdors, només de menjar, de sòlids, deveu arribar a tenir, no?
Bueno, això és molt fàcil. Ara jo fa un mes que m'he incorporat i en Xavi em va molt al darrere amb el tema albarans, perquè realment hem multiplicat per 4 els proveïdors. Tenim ara mateix, poder, només en cuina estem treballant amb 35 tipus de proveïdor diferent. Per què? Perquè cada producte el comprem a qui el té millor, a qui el cuida millor i a qui sabem que li dona aquest valor afegit. I a part, doncs, també, bueno, ens agrada molt, doncs, cuidar aquests productors i crear com sinergies amb aquesta gent.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, i és que, clar, tenir un estol de proveïdors tan ampli també fa que hi hagi molts productes que siguin temporals. Per tant, vol dir que allò que encara veus amb algunes cartes de restaurants, que són aquelles cartes que tant li fot que sigui el mes de gener com el mes d'agost, la carta sempre és igual, aquí la carta cada dia deu haver-hi plats nous i plats que se'n van.
Bueno, aquí és molt fàcil. El nostre concepte té, com he comentat abans, té un pilar que és una carta molt reduïda, que és temporal, que virà cada 3-4 mesos, però després tenim uns fores de carta que els dividim entre brasa i fores de carta normals. Bueno, els fores de carta normals seria més tipus guisadets, plats tradicionals, on la base de la cuina catalana ja és molt present, i el tema de brasa, doncs, és cuidar el producte. Fem el millor producte que trobem cada setmana i cada temporada i donar-li el mínim impacte possible, que en aquest cas és tocar-lo per la brasa, una mica de guarnició i a volar.
Escolta, va, si haguéssim de posar una mica de música en aquest restaurant del Cipre Seia, què seria això? Aniríem més cap a música clàssica? Aniríem més cap a pop, a indie o a hard rock?
Uf, depèn del moment, però hòstia, jo aniria amb música clàssica, una mica de jazz, Jo crec que aquestes dues vessants enfoquen encara molt bé el que és el Cipre Seia, amb algun moment de rock, també.
Jazz i rock, hòstia, déu-n'hi-do,
Jo aniria més cap a un tren de mitjanit, perquè tenim algun aquí, un equip molt jove que ens agrada bastant sortir i també, bueno, aquest record a Sau, que jo crec que també, doncs, és un dels grans grups del rock català.
Home, ara el dir tren de mitjanit i dir Sau no sembla que tinguis 30 anys,
Bueno, això és cosa dels pares. Els pares han fet aquí un adoctrinament bastant, bastant heavy, la veritat.
En Pep Sala estarà segurament content. Escolta, va, parlem una miqueta d'aquesta cuina, d'aquesta identitat i paisatge, i sobretot de la part de creativitat, no? Perquè moltes vegades quan li dones importància, és dir, quan el pilar és el producte, aquí el repte no està tant en quantes coses posaré en aquell plat, sinó en què li faig aquell plat, aquell producte, per no tocar-lo gaire i per enaltir-lo tal com és.
Bueno, aquí, mira, m'agradaria parlar molt de per mi, que és el passe que està tenint el feedback més positiu aquests primers dies, que és, bueno, fem una escudella cardolla tradicional, d'acord? I aquí fem dos passes, fem dos plats diferents de la carta, que nosaltres recomanem que la gent els demani junts, que en aquest cas és una col, que la cuinem amb la pròpia escudella, i després la marquem a la brasa. Molt simple, i amb aquesta escudella el que fem és reduir-la una mica i fem com si fos una menier. En canvi, però en comptes de lligar-la amb mantega i llimona, la lliguem amb sagí i llimona. I aquí també jugo una mica amb el record de les meves arrels andaluses, de la meva àvia, del gazpachuelo. Que el gazpachuelo aquest, que era un caldo de pollastre, de marisc, del que fos, lligat amb aquesta maionesa àcida. Doncs juguem una mica també amb aquest punt de la llimona, però en aquest cas lliguem amb aquest ranci, busquem aquest punt ranci que ens recordi l'infància. Jo tinc algun ranci de la meva part, dels meus, les meves arrels catalanes, i doncs aquest punt també d'aquesta cuina més andalusa, més bueno, de la meva part àvia materna.
Xavi, aquest és una mica punyetero, perquè clar, parlem de vins i ja t'hi fot el primer plat que ens parla, ens hi posa ranci noble i àcid. Aquí què? Cap on tenim? A quin territori anem a buscar un vi?
Bueno, podríem anar perfectament aquí a l'Empordà, amb algun vi, per exemple, de Còsmic Vinyaters, també del Rin, del Jordi Esteve. Podríem combinar molt bé amb aquests vins.
Són vins que hi van, que ja tenen ells mateixos identitat, i a més pots anar a tocar, diguem-ne, aromes que combinen molt bé amb aquest punt d'acidesa i el ranci, no? Com aquests vins, diguem-ne, de mínima intervenció.
Sí, a més ha parlat d'en Jordi de Rim, i ha parlat també de Còsmic Celler, que jo crec que fa uns escumosos, podríem dir-ho així, que en aquest plat aniria fantàstic, no? Aquests ancestrals, aquests vins naturals, amb aquesta bombolla, amb aquesta, bueno, saps que jo sóc de...
Tu ets molt de bombolles.
Molt de bombolles, però crec que amb aquest plat hi jugarà molt bé, no? Aquesta, bueno, el carboni que ens ajudarà a netejar boca i a continuar degustant. Deixa'm que digui una cosa, perquè jo estic observant i estic embadalit, perquè clar, en Víctor parla de normalitat, simplicitat, senzillesa, I això, ara, la normalitat, la simplicitat i la senzillesa, ara és aquesta cuina catalana, aquesta nova cuina catalana, parlar de tot això, eh? Perquè diu, no, al Fora Cartes tenim coses molt normals i molt simples, que són els guisats. Escolteu, si estem reivindicant aquesta cuina catalana, i si és nova cuina catalana, fantàstic, però això que ell viu com a normalitat, hem de dir, i em sap molt de greu dir-ho així, que no és la normalitat del país, malauradament.
Jordi, clar, és que en Víctor no se'n recordarà, però a la teva època i a la meva, quan érem molt més joves, hi havia un anunci d'una marca de cotxes que deien allò de si eres jasp, no? Que era jove, aunque suficientemente preparado, no? Clar, en català no l'hauríem de canviar. Clar, aquí partim de jovent, allò jovent de 20, 25, 30 anys, que tiren molt.
I tiren, i arrien, i és important que sigui així. Perquè si no ens continuarem despistant, ens continuarem no menjant cuina catalana, ni la nova, ni la tradicional, i falta aquest segell d'identitat a molts restaurants, de que vagis a un restaurant i diguis, escolta'm, això és aquesta casa, hi ha aquest cuiner, i fem tot això. Perquè si no, tots acabarem menjant potes de pop, tataki, i aquella ostra molt viatjada, que si és de casa nostra és molt bona, però acabem menjant el mateix. Falta identitat. O sigui, si la identitat és senzillesa i normalitat, benvinguda sigui.
Benvinguda sigui. Ens encanta aquesta col per aquesta escollida carnolla. Va, què? Segon plat, què?
Va, passem ja a un altre també que ha tingut un feedback molt positiu, que jo tenia molt clar que el faria quan tingués un restaurant amb aquest concepte, o treballés en un restaurant com amb aquest concepte, que és una versió, la nostra versió, del pollastre amb escamarlans.
Uf, que bo, va, i com ho fas això?
Bàsicament aquí juguem amb un pollastre d'uns elaboradors d'aquí al costat de Vilobí d'Unyà, que es diuen de Bosch, que ens porten uns pollastres de 4 quilos, 4 quilos i mig, que són una passada, que tenen com un greix infiltrat espectacular, que quan vaig obrir els dic, un pollastre amb greix infiltrat, és una cosa molt boja, està molt bo, ja veus el producte i dius, bueno, amb això hem de fer alguna cosa guapo. I bàsicament el que fem és, agafem els caps dels escamarlans, els pelem, els escamarlans, els caps, fem una americana, fem una salsa americana per treure aquest fumet amb molt extracte dels escamarlans, i amb el pollastre doncs, fem una salsa de rostit, com si féssim un rostit tradicional, i després fem una picada. I amb aquesta picada fem servir els menuts del pollastre, juntament amb avellanes i ametlles, fem una picada i després el que fem és ajuntar tot això, ensemblar això, i tenim una salsa molt, molt, molt potent que ens recorda el pollastre amb escamarlans de tota la vida. I fem el pollastre rostit amb la salsa aquesta que comento, i acompanyat d'un escamarlà bàsicament tocat per la brasa molt lentament, i acompanyat d'un pil-pil de pollastre a l'as. amb aquest greix que et deia tan noble d'aquest pollastre, l'infusionem amb les espècies del pollastre, les típiques, en romaní, una mica de farigola, una mica de cúrcuma, una mica d'all, i això, doncs, fem aquest punt per acompanyar aquest escamarlà. I la combinació d'això, doncs, ens fa aquesta combinació de textures amb les dues salses que fa que sigui molt agradable i molt xulo.
Xavi, escolta'm, no t'ho posa fàcil, aquest home, eh?
No ho posa fàcil, però bueno, amb aquest plat a mi m'agrada molt el mariatge amb una carinyena blanca del Priorat. Per exemple, ara em ve de la memòria, però n'hi ha diverses, però Planetes del Nin, de la Nin Ortiz, excel·lent. Bona combinació, mineralitat, bona acidesa que ens dona la carinyena blanca per netejar. Penso que és un mariatge perfecte.
És que la carinyena blanca, la carinyena ja per si sol, és que no li fan falta amics al costat. És d'aquelles varietats que pot anar sempre sola.
Correcte. És, la carinyena, no? A vegades, antigament s'utilitzava per complementar copatges amb la garnatxa o amb la cabernet, per donar més frescura, etc. No, ara sola. Si són vinyes velles, molt millor, això sí. Ara sola és espectacular. No s'ha de maquillar amb res més.
No s'ha de maquillar res més. L'únic que ens hi faltaria seria, home, explica'ns alguna cosa dolça, perquè, Jordi, tu ets molt de dolça, punyetero. Ets llaminer.
I sóc llaminer si davant del bon àpat, si els salats han complert expectatives, per tip que estigui, marxar d'un restaurant sense tastar la part dolça seria pecat mortal i, com jo dic sempre, seria targeta vermella. A veure què ens explica en Víctor, doncs.
Doncs va, Víctor, què, la part dolça?
Doncs aquí en tens part de culpa tu, Pep.
Què dius ara? Home, sí.
Dilluns es crea una cosa molt màgica a Olot, aquest dia de mercat, Camp Palaio de tota la vida, que es va menjar, esmorzar de forquilla, que ens trobem molts cuiners molt sovint per allà, i un dia en una conversa amb en Pep va sortir i em diu: "Hosti, l'altre dia em van portar un tortell a casa i em va quedar sec i el vaig ruixar amb crema de ratafia." I vaig dir: "Bueno, vale. Crema de ratafia perfecta, però clar..."
Espera, que estic veient en Jordi. Sí, la crema aquella de ratafia que t'agrada tant, eh?
Sí, no, és bona, és molt bona la crema de ratafia. Ara, això del tortell no m'ho havies explicat, punyetero?
Bueno, és que això no s'explica tot, no?
L'únic que, bueno, vam fer proves i bàsicament jo aquí vaig dir, sí que vaig tirar per casa i vaig dir al final, això ho hem de fer 100% en producte d'Olot, i bàsicament fem una torrada a Santa Teresa amb tortell de Can Carabasseres. I el que fem és un bany clàssic de que seria per una torrada de Santa Teresa, amb el rovell d'ou, la llet fresca, que utilitzem llet fresca de Mas Eusebi de Fonteta, i bàsicament aquí el que fem és infusionar-hi la ratafia. Infusionem la ratafia en comptes de ficar-hi, fer una llet merengada, el que fem és la llet fresca juntament amb la ratafia i el rovell d'ou. Fem un bany, el banyem, marquem com si fos una torrada de Santa Teresa amb una miqueta de mantega, i ho acabem amb un crumble del propi retall del tortell i un gelat de ratafia.
Aquí t'ho ha posat fàcil, eh? Dos de difícils, aquí no has de pensar gaire, Xavi.
Aquí, bueno, la combinació seria, no?, la ratafia, no?, completament d'acord, però bueno, si podem afegir un vi, hòstia, una garnatxa d'espolla de Solera de 1931, també aniria bé, eh?
Home, és que són d'aquelles coses que, a més, mira, moltes vegades vas a restaurants i sembla que se n'han oblidat, no? Es parla molt de Pedro Ximénez, es parla de Tocagis, fins i tot de Soterns i això, i dius, però si no fa falta, si aquí a casa nostra tenim moltes bones garnatxes, moscatells, rancis...
Sí, i tant. Hi ha una gran combinació per tots els postres que tu vulguis. No cal, és el que dius tu, no cal anar a un Riesling, un Auslese, no? El Tokaj, el Soterns, no? El boom dels Soterns. No, aquí n'hi ha molta cosa també a combinar, i no hem d'anar fora.
Escolteu, jo crec que aquesta cuina, aquesta identitat i paisatge del Cipressaia és una d'aquestes coses que diem-ne que és a cavall guanyador, però clar, aquí hi ha una cosa important amb tot això, no? I és el fet de com veieu, diguem-ne, la situació avui en dia. Estem al 2026, estem en un moment en el qual la cuina catalana sembla que s'ha fet una bona feina durant l'any passat amb aquesta Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia. La gent torna a demanar aquests plats i, a més, fins i tot allò, entre setmana, ara, tornes a trobar plats, fins i tot, Jordi, de llegums a la carta dels restaurants, que costa, eh? Fins ara costava trobar-los.
Els llegums van estar defenestrats de les cartes de restaurant anys i anys. O sigui, que torno a reiterar-me, benvinguda normalitat, benvinguda a aquesta nova cuina catalana que s'està fent, sense perdre aquesta mirada, perquè, clar, deixa'm que faci una repassada aquest pollastre amb els camarlans que deia en Víctor. Aquesta versió només ha fet que millorar el receptari. cocció justa de l'escamarlà, per dues bandes, per després fer aquesta nova amalgama. I amb el tema dels llegums, Pep, a Catalunya també és terra de llegums, també en produïm, de llegums molt bons. Tu vens de la terra garrotxina, on en produïu un per excel·lència, que vindria a ser el caviar dels llegums, però a Lleida també es produeix molt de llegum, i hem de reivindicar, si estem parlant d'aquesta relació de territori amb cuina, no ens queda una altra, com deia en Víctor, plats normals, i els plats normals portaven llegums. Escolta'm, i això s'ha de poder reivindicar, i no deixa de ser una cuina que no sigui d'alta gastronomia.
Escolteu, ara que mentre estava parlant en Jordi estava veient la barra, que comença a entrar gent, haurem d'acabar, però el client de barra és diferent del client que seu a taula, Xavi?
Aviam, no fem cap diferenciació en el sentit de la carta és la mateixa, l'únic que sí que és veritat que hi ha molt client habitual que és de barra. Barra, barra, si no té lloc a la barra, hòstia, que tinc un lloc a la taula. No, jo vull la barra perquè aquesta barra a mi m'agrada. Aquí la combinació que tenim, que podem veure el que fa el cuiner, xerrar més amb vosaltres, un aire una mica més informal que no a taula.
Té, la barra té aquest punt també de gambarrisme, de dir, això, què fas aquí? Porta't un també, no?
Correcte, és el que dic, la informalitat de la barra, un punt canalla i tot, en algun moment, perquè el client se sent molt més lliure, no? Perquè, hòstia, estàs molt més proper, toques molt més, veus tot, com funcionen les elaboracions, parles molt més amb el cambrer, no? No és tan cohibit poder com pot estar més entaulat, no?
Xavi i Víctor, escolteu, moltes gràcies per aquesta cuina amb identitat i sobretot per creure en la pagesia, que és el pilar de la cuina catalana.
Gràcies a vosaltres, Jordi i Pep, i bueno, ara disfrutar, esperem que us agradi.
Sí, ens podríem quedar, no?
Tu has reservat?
No, però bé, jo...
Si ja dic que ens podem quedar, segur que em record. A la barra, si possible, a la barra.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del mestre Ferran Adrià que diu: la cuina és l'acte d'amor més sincer. Quan cuines per algú, li estàs donant temps, dedicació i una part de tu. I nosaltres és el que fem aquí quan fem la fonda de Catalunya Ràdio. Us donem el nostre temps perquè ens encanta gaudir, ens encanta compartir, ens encanta divulgar i ens encanta defensar la nostra cuina i totes les cuines del món. Esperem que us hagi passat de meravella i que ens tornem a trobar aquí a la fonda de Catalunya Ràdio. Adeu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. Running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting.